tarda. Ara són les dues del migdia. Les llistes d'espera per accedir a una prestació de dependència continuen sent un drama i l'any passat a Catalunya més de 12.000 persones dependents van morir mentre esperaven que se li reconegués el grau o que se li concedís la prestació que tenen dret a rebre per no poder-se valer per elles mateixes. Això vol dir que cada dia, almenys durant l'any passat, una trentena de catalans dependents van morir esperant aquestes ajudes de l'administració pública. Júlia Julbe, bona tarda.
Bona tarda.
Són dades de l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials que han publicat el seu dictamen anual que fa l'Observatori de la Dependència.
Actualment, Catalunya té unes 74.000 persones dependents en espera d'un programa individual d'atenció de la resolució del grau de dependència. Això significa que té el 25% de totes les persones en llista d'espera a Espanya. L'informe assegura que Catalunya és també la segona comunitat que manté més dependents en els LIMS, és a dir, sense atendre.
Avui ens preguntarem a l'Estel Migdia per què costa tant que resolgui aquesta ajuda molt necessària per molts catalans, sobretot gent gran. En parlarem en directe amb l'Assumpta Ros, vicepresidenta de la Federació d'Entitats d'Atenció a l'Envelliment. Una qüestió també, d'altra banda, que el govern vol pal·liar a través dels pressupostos que demà es comencen a debatre al Parlament sense tenir a hores d'ara encara els suports necessaris perquè tirin endavant.
I és que l'executiu de que lidera Pere Aragonès està preocupat per si finalment demà els números no superen el seu primer tràmit parlamentari a causa del desacord amb els comuns pel Hard Rock. Quan falten 24 hores per aquesta votació, la portaveu Patrícia Plaja diu que no poden aturar la tramitació del complex recreatiu del Camp de Tarragona.
El govern no té marge per aturar tramitacions que ja estan en marxa.
Avui s'han tornat a reunir els comuns i el govern per desencallar aquestes negociacions i poder trobar una via d'entesa que permeti que demà el pressupost superi l'escut.
I a Barcelona, el síndic de Greuges demana al govern de Jaume Collboni que canviï el model d'allotjament a persones desnonades. L'entitat ha criticat el sistema actual en què es paguen pensions i albergs a les famílies que són expulsades de casa seva.
David Bondia, síndic de Barcelona, proposa gastar els diners en evitar que les persones siguin desnonades de casa seva.
Quants diners s'estan invertint, quant pressupost municipal s'està invertint per aquests allotjaments d'urgència? La nostra reflexió seria, i si aquests diners s'invertís abans en temes d'ajuts a lloguer o ajuts a persones que no siguin desnonades?
Sobre el model actual d'allotjament en situació d'emergència, Bondia denuncia que el sistema allunya les famílies del seu barri i, en alguns casos, les separa.
I avui, per cert, també parlant d'habitatge, el govern espanyol ha endarrerit l'entrada en vigor de l'índex dels preus de lloguer. No serà tant fins divendres que es publiquin al BOE i, per tant, es puguin començar ja a aplicar.
Sí, Catalunya és, de moment, l'única comunitat que ha sol·licitat aplicar aquesta regulació a 140 zones tensionades on viu el 80% de la població. Es tracta de municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i les capitals de província o comarca on viuen 6,2 milions de persones.
I avui, en els esports,
tenim la necessitat de demostrar, doncs, que podem competir en aquesta competició després de tants anys, doncs, de no estar al nivell.
Dia decisiu pel Barça, que es juga la temporada contra el Nàpols.
Els dos equips es veuen les cares aquesta nit. Serà a les 9 amb una plaça als quarts de final de la Champions en joc. El Barça fa 4 temporades que no arriba a aquesta ronda de la màxima competició europea de clubs. Avui també es juga l'Arsenal Porto.
I l'Espanyol ha destituït aquest matí el seu tècnic, Luis Miguel Ramis.
Els mals resultats de l'equip han fet perdre la paciència a la directiva només 4 mesos després d'arribar a la banqueta. L'empat a 1 contra l'Alcorcón aquest cap de setmana ha precipitat aquesta decisió. L'entrenador del filial, Manolo González, agafarà les regnes de l'equip fins a finals de temporada.
I avui acabarem edició i programa amb la nova cançó que ha publicat la catalana Paula Valls. Es diu Disculpa i arriba després de la publicació, ara fa mig any, del seu primer àlbum Començar de Nou. També escoltarem la nova cançó que han publicat avui els Calafellencs Wos. Això és a grans trets el que està passant aquest matí de dimarts. De seguida ho ampliem tot plegat, aquests i altres temes. Abans, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Hem començat la jornada amb una mica de fresca o de fred, però ara mateix l'ambient és molt més atemperat. Les màximes d'avui, en general, entre els 14 i els 19 o 20 graus. Per tant, un ambient molt suau ara durant les hores centrals del dia, i és que, a més, acompanya el sol. Només tindrem alguns núvols aquesta tarda molt poc importants a les comarques del Pirineu. I la crònica del temps per demà és la mateixa que avui, però amb temperatures diurnes més altes. Al matí la roba d'abric serà ben necessària, però al centre del dia sovintejaran ja moltes més temperatures entre els 16 i els 20-21 graus. I és que les temperatures han d'anar pujant de cara als propers dies per arribar a un cap de setmana, ja sabem que queden encara uns quants dies, amb màximes de 20 a 25 graus a bona part del país. L'única cosa que tindrem a destacar aquesta setmana és que dijous a la tarda pot arribar a ploure una miqueta, però només a les comarques del Pirineu. Per tant, aquesta tarda, tranquil·litat, i demà també un dia de sol, de 4 núvols al Pirineu i de temperatures diurnes cada cop una miqueta més altes.
Gràcies, Jordi. Ara són les 2:05. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia. Amb Xavi Toscano.
A Catalunya, més de 12.200 persones van morir l'any passat esperant que se li reconegués l'ajuda per la dependència. La majoria tenien el grau reconegut, però encara no se'ls havia aprovat la prestació, mentre que 4.000 més havien començat el tràmit i ni tan sols se'ls havia reconegut com a persona dependent. Així consta en el detall d'un estudi que ha fet l'Observatori de la Dependència de l'Associació de Directores i Gerents de Serveis Socials.
L'informe diu que de les 23.800 que van abandonar la llista d'espera l'any passat, mentre esperaven una resolució de la prestació, prop del 35% ho van fer perquè van morir, malgrat que les dades són cridaneres, perquè estem parlant de persones que necessiten ajuda i que no els hi arriba a temps. Catalunya va aconseguir reduir l'any passat la llista d'espera en 21.300 persones que estaven sense atendre. A dia d'avui, i segons dades d'aquest observatori, a casa nostra hi ha gairebé 202.000 persones que estan acollides a la llei de dependència, alhora que hi ha encara 48.400 que estan esperant una resolució, ja sigui de grau de dependència o de prestació.
Una qüestió que es vol resoldre amb els nous pressupostos que va presentar el govern a mitjans de febrer i que demà, ho dèiem abans, s'han de debatre al Parlament de Catalunya. De fet, el Departament de Drets Socials se situa com el tercer amb més recursos del conjunt de la Generalitat per darrere d'Educació i Salut i amb la dependència com una de les prioritats.
El govern sempre s'ha justificat que les llistes d'espera han augmentat per l'infrafinançament del govern espanyol, però el cas és que, segons aquest mateix estudi de l'Associació de Directors i de Gerents de Serveis Socials, Catalunya ha destinat aquest darrer amb 57 milions d'euros menys a la dependència, una qüestió que es vol intentar resoldre aquest mateix any. Si mirem el projecte de pressupost que ha presentat la Generalitat, hi ha una partida de 26 milions d'euros més per reduir llistes d'espera en determinats serveis de drets socials, entre ells la llei de dependència.
Però no n'hi ha prou. De fet, des de la Confederació, la patronal catalana del tercer sector social ha reclamat des de Ràdio Estel més recursos. Ho ha dit Josep Serrano, membre de la Junta Directiva, en declaracions al programa La Caravana d'aquesta emissora.
A Catalunya estem atenent a 2 milions de persones des de la infància fins a la gent gran per tots els àmbits i col·lectius i, òbviament, doncs, és evident que les necessitats d'increment de dotacions pressupostàries als serveis socials amb dades com les que has comentat ara en directe doncs fa evident que necessita un posicionament i donar un canvi polític al que es destina a la política social.
Ara mateix a Catalunya una persona que demana que se li reconegui el grau de dependència des de que presenta la sol·licitud als serveis socials fins que se li reconeix el grau i se li aprova la prestació passen de mitjana 281 dies, és a dir, uns 9 mesos. Un temps d'espera, això sí, per sota de la mitjana estatal, que és de 324 dies, però encara per sobre del termini legal que estableix la llei, que és de màxim 6 mesos. Per valorar aquestes dades podem saludar avui a la senyora Assumpció Ros, ella és vicepresidenta de la Federació d'Entitats d'Atenció a l'Envelliment. Senyora Ros, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda.
Aviam, com s'explica que es trigui tant a tramitar-se una prestació tan bàsica com és la dependència?
Bé, és un tema molt preocupant perquè realment estem parlant d'atenció a les persones que necessiten aquesta ajuda, no? Exercir aquest dret, perquè al final tenim la gran sort al nostre estat que realment és un dret l'atenció a la dependència i és molt important que el puguem defensar i el puguem tenir-lo en una situació òptima per totes les persones que ho necessiten. Penso que hi ha diversos elements que s'han de tenir en compte. Un d'ells és que a vegades a les famílies i als propis usuaris els hi costa reconèixer que tenen que començar a fer tràmits per poder rebre aquesta ajuda. Mm-hmm. És a dir, que no hi ha un gran coneixement sobre aquest tema fins que es necessita. I a vegades quan es necessita comença a ser un tema molt urgent i molt necessari. Per tant, necessitaríem mecanismes de prevenció i d'acompanyament en aquest envelliment o aquest sobreenvelliment que cada dia tenim és més gran, no? En la nostra població. En segon lloc, evidentment, quan algú al final truca a la porta dels serveis socials demanant desplegar aquesta ajuda, doncs necessitaríem tenir professionals que tinguin temps, que tinguin possibilitats de dedicar-s'hi, perquè puguin iniciar aquests tràmits, explicar-los i resoldre dubtes i estar ben bé el servei dels usuaris i de les seves famílies.
Perquè es tractaria que hi ha un excés de burocràcia perquè fa que aquest tràmit sigui lent?
És lent, bueno, hi ha molta burocràcia, però també hi ha moltes dificultats d'accés. No és fàcil a vegades demanar hores a serveis socials que te les donin, que te la donguin, que t'atenguin, i sí, i després hi ha molta burocràcia i aquest procés és molt llarg i molt feixuc. A vegades estem parlant de persones molt grans, però que les seves famílies també són persones molt grans, perquè tenen edats elevades, a vegades, els fills, no? Sempre que tinguin una família que puguin tirar endavant amb tot això. Per tant, el procés és molt, molt feixuc, considerant els usuaris que ho necessiten, una part, no? Evidentment, hi ha molta gent que ho sap fer-ho perfectament, però no sempre és la totalitat.
Per tant, no sé si recomanaria als usuaris, en aquest cas, sé que és molt complicat saber si una persona acabarà sent dependent o no, però poder començar a demanar el tràmit abans de que la persona ho pugui necessitar.
I, per una altra banda, aquesta llei no solament parla de la dependència, parla també de l'autonomia. I penso que aquesta llei no ha desplegat tots aquells mecanismes que fan que puguem fer un acompanyament més lleu amb les persones que s'estan fent molt grans, sense necessitar grans equipaments o grans serveis, però que hi hagi una certa consciència que aquelles persones, a mesura que es fan molt grans, necessitaran informació, necessitaran algun tipus de recurs més lleuger, però que faci que estiguin a la pista de que en algun moment ho poden necessitar. I això es perd. Moltes vegades es fa pren consciència quan aquella persona ha tingut algun problema de salut, acaba hospitalitzat, surt diferent de com va entrar, no? Surt depenent, o millor depèn del que ha tingut, i llavors en aquell moment de crisi és quan algú ha de dir: ei, que heu de començar uns tràmits que seran llargs i feixucs i que trigaran uns mesos a donar resultat, i per tant crea molta angoixa per les famílies que estan esperant aquest recurs i no el tenen.
Bé, Assumpció Ros, vicepresidenta de la Federació d'Entitats d'Atenció a l'Envelliment, gràcies per atendre avui la trucada de l'Estel Migdia per aclarir-nos aquestes qüestions. Que vagi bé, bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Dues i 12 minuts, obrim informació política perquè el govern i els comuns continuen negociant els pressupostos quan falten només 24 hores perquè s'hagin de votar al Parlament de Catalunya. Hi ha hagut una reunió aquest matí entre els equips negociadors i n'hi seguirà ben al llarg del dia d'avui. Tot i això, les posicions entre les dues parts estan allunyades i ara mateix l'acord sembla inviable. Ens ho explica la Judit Caselles en aquesta crònica. Judit, bona tarda.
Bona tarda. En temps de descompte no hi ha cap canvi ni per part del govern ni per part dels comuns. L'executiu continua dient que no està a les seves mans aturar el carroc perquè estaria prevaricant i que l'exigència dels liles aturar-lo és totalment impossible de complir. La portaveu Patrícia Plaja veu complicat tancar un acord abans de demà.
D'una excusa que han volgut posar al centre, que han posat al centre del tauler polític, fent veure que el govern té algun marge, que hi pot fer alguna cosa, quan saben perfectament que això no és així. No hi és en els pressupostos i el govern no té marge per aturar tramitacions que ja estan en marxa.
La presidenta del grup parlamentari dels comuns, Jessica Albiach, insisteix que aturar el complex recreatiu és una decisió política i veu insuficient revertir la rebaixa fiscal en el joc.
Amb això, ningú et garanteix que el Hard Rock no tira endavant. Vull dir, jo crec que és de sentit comú que un disbarat d'aquest, de posar la fiscalitat del xoc a Catalunya a l'alçada de Macau, doncs no pot prosperar, però a més necessitem un compromís explícit de que el Hard Rock no tira endavant.
A les properes hores hi haurà noves trobades entre les dues parts per mirar d'entendre's a poques hores de la votació al Parlament.
Gràcies, Judit. I pel que fa a la política de partits, Lluïsa Moret, que és l'actual alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, serà la número 2 de Salvador Illa dins l'executiva del Partit Socialista de Catalunya.
Moret també és actual secretària d'Organització, però aquest cap de setmana es convertirà oficialment en la mà dreta de Salvador Illa, que serà ratificat com a primer primer secretari en un congrés on hi assistiran el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i l'expresident Zapatero, just quan es compleixen 20 anys del seu primer govern. L'alcaldessa de Sant Boi de Llobregat és, de fet, un dels noms forts en l'estructura interna del Partit Socialista i també el cinturó roig. A les darreres eleccions municipals va consolidar la majoria absoluta al consistori, una millora significativa de resultats que li permet governar amb comoditat.
I d'altra banda, mirem a Madrid perquè la Fiscalia denuncia la parella d'Isabel Díaz Ayuso, l'empresari Alberto González Amador, per haver defraudat presumptament 350.000 euros a Hisenda. Segons ha avançat el diari Opuneix, els fets haurien passat entre els anys 2020 i 2021 mitjançant factures falses i societats pantalla.
Sí, una denúncia que també inclou falsedat documental i és fruit de 2 anys d'investigació sobre les activitats de les societats de González Amador pel seu enriquiment durant la pandèmia del coronavirus. Concretament, són 15 factures falses per despeses fictícies per valor d'1,7 milions d'euros que li van permetre desgravar despeses que mai va fer. El delegat del govern espanyol a Madrid, Fran Martín, demana explicacions urgents a la presidenta de la Comunitat de Madrid.
I de fet les ha donat des de Catalunya, on avui Ayuso està de visita a Castelldefels, ha dit això.
Bueno, ahora tocaba el novio. Esto es parte de lo que llevo sufriendo desde hace 5 años. Lo que él además está ahora mismo haciendo es afrontar una inspección de Hacienda, que a lo mejor a los ciudadanos que no las han tenido no sabe de qué va, pero cualquiera que ha sido así, empresa, autónomo, cualquiera sabe que primero Hacienda hace una acusación, luego él tiene que defenderlo.
Més qüestions al Consell General del Poder Judicial debatrà dijous que ve 2 informes contradictoris sobre la llei d'amnistia. Els magistrats tenen sobre la taula 2 propostes, una del conservador Wenceslau Olea i una altra de la progressista Marc Abrejas.
Olea considera que la llei és inconstitucional i que vulnera la separació de poders. L'altra magistrada, de caire més progressista, creu que l'amnistia és excepcional, però que és legal. Previsiblement, el sector conservador, que és majoritari a l'òrgan, es decantarà per l'informe de Wenceslau Olea. Un text que no és preceptiu, però que reforçarà la posició del Partit Popular al Senat, on, recordem, el partit té majoria abans de tombar la llei d'amnistia a la Cambra Alta i retornar-la al Congrés, que l'aprovarà definitivament el mes de maig.
De fet, precisament al Congrés, la llei d'amnistia es votarà demà passat.
Sí, la presidenta de la Cambra Baixa, Francina Armengol, ha convocat oficialment per aquest dijous 14 de març el ple extraordinari del Congrés, un debat que tindrà lloc a partir de les 11 del matí, un cop acabi el ple ordinari, amb el projecte de llei d'amnistia com a un únic punt de l'ordre del dia.
Estel migdia.
Canviem de qüestió. La Confederació Cristiana d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya demana una distribució de places reservades per a l'alumnat amb necessitats específiques que tingui més en compte les famílies. Aquest curs, 2023-2024, es reserven 3 places per grup i no 2 com anys anteriors. Una reserva que en molts llocs es veu incrementada en funció de la previsió d'alumnat amb necessitats específiques a escolaritzar.
I per això l'entitat avisa que pot comportar dificultats a les famílies i també als centres. Una aplicació que només tingui en compte els números pot provocar que no estigui i present les necessitats de cada família, la voluntat de triar una escola o també el propi arrelament al centre. Amb tot, avisen que el curs passat la reserva va ser superior a les necessitats finals i que van quedar més de 540 famílies sense poder ocupar una plaça en alguna de les escoles. I per tot plegat, demanen respectar el dret de totes les famílies a escollir una escola, així com garantir aquest dret al col·lectiu més vulnerable, que es veu limitat a vegades per les places de reserva.
I atenció si estàveu pendents, perquè finalment el Ministeri d'Habitatge en darrer fins divendres la publicació dels índexs de referència del preu del lloguer. Avui finalitzava el termini de consulta pública sobre aquest índex i, segons justifica el Ministeri, legalment cal habilitar 24 hores extres per respondre a tots els dubtes plantejats per ciutadans i institucions.
I també cal esperar aquelles consultes que hagin entrat en registres que no són del mateix Ministeri, com per exemple les que hagin entrat via comunitats autònomes. Amb tot, el secretari d'Estat té previst signar avui la resolució per la publicació al BOE, que no tindrà lloc com a mínim fins divendres.
Ens aturem a Barcelona perquè quan una família és desnonada se li ofereix una habitació en un alberg o una pensió. Una solució que, en principi, és temporal. Però, com denuncia el síndic de greuges de la capital catalana, hi ha famílies que porten 2 anys vivint en aquesta situació. Per això, la sindicatura demana ara a l'Ajuntament que reformi aquest model. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. El síndic de Barcelona, David Bondia, enumera les mancances que han trobat en el servei d'allotjament d'urgència.
Manca de disponibilitat en els allotjaments d'urgència. També hem detectat que moltes vegades en aquests allotjaments d'urgència el que es fa és separar els nuclis familiars. Moltes vegades també no hi ha un criteri de proximitat i s'allunya dels barris on les persones han estat desnonades o desallotjades, i també una manca d'adequació dels allotjaments.
I fa les següents propostes per revisar i millorar el model actual.
un elevat cost, el que implica... La segona proposta que fem és que aquests allotjaments reuneixin les condicions necessàries. Tercera proposta és qualitat i proximitat de les opcions d'allotjament d'urgència. Una altra proposta és l'adequació i, sobretot, garantir la convivència del nucli familiar.
Aquesta és la principal mesura que el síndic de Barcelona, David Bondia, ha proposat al govern de Jaume Collboni i es tracta d'una llista de 10 mesures en diferents àmbits per millorar l'atenció dels ciutadans de la ciutat en aspectes com el sensellarisme, la gestió dels habitatges públics o l'atenció per part de l'administració. Bon dia, ho ha explicat en la presentació de l'informe anual de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, en què també ha explicat que aquesta primavera exposarà quina tasca ha fet la Comissió de Reparació per a Víctimes d'Abusos en escoles públiques de la capital i que a principis d'estiu es farà un acte de reparació per a aquestes víctimes.
Gràcies, Pau. I aquest ha estat un matí de dimarts amb noves protestes del sector de la pagesia, això sí, avui a petita escala. Unió de Pagesos ha organitzat tracturades a Sant Sadurní d'Anoia contra els abusos de la gran distribució. Per això s'han concentrat davant el centre logístic que Mercadona té en aquesta ciutat.
Una dotzena de tractors i desenes de manifestants han protagonitzat una marxa lenta que ha arribat fins a l'accés al polígon on s'ubica el centre logístic de Mercadona. El sector reclama una llei de la cadena alimentària útil per la pagesia que no permeti, diuen, preus ruïnosos. En parla Carles Vicente, d'Unió de Pagesos.
Té el 29% aproximadament de quota de mercat, per tant, és el gran, és la distribució gran, i per responsabilitat apel·lem amb ella perquè arrossegui la resta i d'una vegada per totes també demanin aquesta modificació de la llei. No pot ser que tothom se renti la cara de que tot va bé i la llei ja està complerta quan tenim algú que participem en la llei i ens estem arruïnant.
La participació a aquesta protesta ha estat menor del previst i els Mossos d'Esquadra han impedit que la tracturada entrés al polígon industrial. Els manifestants sí que han pogut bloquejar la carretera C24-3B amb els vehicles aparcats i s'han concentrat a l'accés d'aquest polígon.
Canviant de qüestió, un jutge de Barcelona ha reconegut la incapacitat permanent per exposició a l'amiant al primer treballador viu del metro de Barcelona. Es considera acreditat, doncs, l'existència d'una malaltia professional i es vincula a la feina que va fer aquest home durant 42 anys als tallers de manteniment i reparació que té MBT a Vilapiscina.
I, de fet, l'any 1988 ja es va detectar la presència d'amiant i un any després es va determinar que estava present a les instal·lacions del metro, especialment a túnels i a conductes de ventilació. Ara bé, no va ser fins l'any 2018 quan es va implantar un pla d'intervenció per eliminar aquest material de les estructures i es va intensificar també la vigilància de salut de la plantilla. Segons CGT i el col·lectiu Ronda, fins ara la direcció ha reconegut 28 treballadors amb afectacions benignes per amiant. Tot i això, denuncien que aquest material segueix present al metro i que les mesures preses no són suficients.
I en la plana comarcal, a Tarragona, Reus, Cambrils, Mont-roig del Camp, Constantí i la Canonja s'han unit per posar en marxa una aplicació per telèfons mòbils que permetrà donar un servei policial de proximitat.
L'eina s'espera que pugui entrar en funcionament a principis de l'any que ve i permetrà de manera ràpida que si els usuaris es troben en una situació d'emergència puguin avisar la policia municipal per tal de rebre aquesta ajuda. El ciutadà s'haurà de donar d'alta i facilitar també algunes dades. Si es troba en perill, podrà activar la alerta i remotament els agents podran geolocalitzar-lo i accedir a la càmera i al micròfon del telèfon mòbil. Ho explica l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales.
Per exemple, una víctima de violència de gènere pugui prémer de manera ràpida un botó del pànic que es connecti directament amb la seva comissaria de referència i que al mateix moment els agents puguin disposar les coordenades de GPS de la persona amenaçada. I no només això, sinó que, si es disposa del consentiment oportú, al mateix moment els agents podrien tenir accés a la càmera i al micròfon del mòbil des d'on s'ha fet l'alerta.
Els impulsors confien que més municipis de l'entorn s'assumin a una iniciativa pensada en clau metropolitana.
I dos apunts d'informació internacional. Abans dels esports, Open Arms ha salpat aquest matí des de Xipre per portar ajuda humanitària a Gaza. El vaixell haurà de fer una travessa de 220 milles que durarà uns dos dies.
Sí, es tracta d'una missió conjunta amb World Central Kitchen del xef José Andrés. Les dues organitzacions porten 200 tones de menjar. Open Arms ha destacat que s'obre així el corredor humanitari marítim a la franja de Gaza en una missió que també ha qualificat d'alta complexitat. L'ONG catalana confia que sigui la primera de moltes missions per pal·liar la situació d'emergència humanitària que viu la població.
I aquesta hora també molt pendents de Moscou perquè el Kremlin denuncia un nou atac des d'Ucraïna per part de forces russes, tot plegat a tres dies d'unes eleccions presidencials.
Segons detallen diversos mitjans locals, es tracta de la Legió de la Llibertat de Rússia i del Batalló Siberià. Són dos grups contraris al Kremlin. De fet, durant les darreres hores, almenys 9 regions han patit els atacs de drons ucraïnesos. El Kremlin ha denunciat també la destrucció de dos dipòsits de petroli fruit del combat amb drons. Ucraïna, per la seva banda, ni confirma ni tampoc desmenteix la seva implicació en aquests atacs.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Aquesta hora, com sempre, els esports, parlant del Barça, que busca aquesta nit el bitllet pels quarts de final de la Champions davant del Nàpols, un partit transcendental pels blaugranes que van empatar 1 en el partit d'anada que es va jugar a Itàlia. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. El tècnic culer Xavi Hernández veu el duel d'aquesta nit com una oportunitat per canviar la dinàmica del club, que porta 4 temporades per classificar-se pels quarts de final de la Champions.
Sí que és veritat que tenim baixes, però no és excusa. Crec que hem de competir, hem de mostrar el nostre futbol, hem de ser valents. Ho sento així, com una oportunitat. No tenim la por de fallar, al contrari. Tenim la necessitat de mostrar doncs, que podem competir en aquesta competició després de tants anys doncs, de no estar al nivell.
El Nàpols ha millorat en els últims partits després que el seu entrenador fos destituït i Francesco Calzone s'hagi fet càrrec de la banqueta. Tot i així, els blaugranes no perden des del 27 de gener i acumulen 8 partits sense caure derrotats. El principal escull contra el qual hauran de batallar els catalans és contra les lesions. Xavi no podrà comptar encara amb Ferran Torres i tampoc hi seran Valde, Gavi, Pedri i Frenkie de Jong. Avui, en aquesta jornada de Champions, també juga a les 9 l'Arsenal Porto amb l'avantatge 2-0 pels portuguesos.
Un estadi olímpic que es preveu de fet ple fins a la bandera. No queden pràcticament entrades per al partit d'aquesta nit.
A la web del club només queden disponibles entrades al lateral, segona graderia, però preus desorbitats. L'entrada més barata en aquesta zona és de 259 euros. I és que el Barça s'hi juga no només passar els quarts de final, sinó també part del pressupost de la temporada, concretament 15 milions d'euros, que és el que cobrarà el club si l'equip passa de ronda. La junta directiva, quan va confeccionar el pressupost per aquesta temporada, va calcular que l'equip arribaria com a mínim fins als quarts de final de la competició. Aquests 15 milions surten de la suma entre el premi que dona la UEFA als clubs que superen la ronda de vuitens, 10,5 milions d'euros, i els diners que es calcula recaptar en entrades.
Com dèiem abans, la novetat principal a la convocatòria d'avui és la incorporació de Ronald Araujo, que torna al terreny de joc després de complir cicle de grogues davant el Mallorca a la Lliga. Marcos Alonso i Ferran Torres segueixen sense rebre l'alta mèdica.
Per completar la convocatòria, com ja és habitual, Xavi ha inclòs diversos futbolistes del filial, però en dinàmica de primer equip, com Pau Cubarsí, Lamine Yamal, Héctor Fort i Marc Guiu.
I a l'altre equip de la ciutat, el tècnic de l'Espanyol, Luis Miguel Ramis, ha estat destituït i ja no ocuparà la banqueta en els propers partits.
Els mals resultats de l'equip en les darreres jornades i el fet de no aconseguir fer jugar l'equip com l'afició espera ha precipitat la seva sortida del club. L'empat a 1 d'aquest diumenge ha estat la gota que ha fet vessar el got i ha fet perdre la paciència a la directiva. Ramis va arribar a la banqueta del club perico el 6 de novembre de l'any passat per substituir Luis García, que tampoc va donar els fruits esperats. En aquest temps, l'equip només ha guanyat 6 partits, n'ha empatat 7 i n'ha perdut 3. L'entrenador tarragoní tenia contracte fins a final d'aquesta temporada.
I, de fet, aquest mateix migdia hem sabut també que el Celta ha anunciat el contracte a Rafa Benítez, que fins ara era l'entrenador oficial del club gallec. Més coses, perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha assegurat que en cap cas es perseguirà els usuaris que mirin el futbol a través de plataformes pirata.
Es calcula que a Espanya hi ha vora 1 milió de persones que miren els partits de futbol de manera il·legal. El TCJ matisa i aclareix el malentès que havia generat una interlocutòria del Tribunal Mercantil de Barcelona, que havia ordenat investigar i multar tots els usuaris que mirin el futbol a través d'aquestes aplicacions pirates. Concretament, diu ara que només es podrà perseguir i sancionar les persones que comparteixen aquest contingut a la xarxa, és a dir, persones que paguen el futbol a través de plataformes legals i que després ho comparteixen perquè altres usuaris ho puguin veure de franc. Malgrat això, la Lliga no hi està d'acord i el seu president, Javier Tebas, insisteix en perseguir els usuaris finals.
Parlem de tennis perquè l'eliminació de Djokovic aquesta matinada ha aplanat el camí a Carlos Alcaraz, que juga precisament a Indian Wells aquest proper vespre.
Ho farà cap a les 9 de la nit, hora catalana. Alcaraz buscarà ser als quarts de final i per aconseguir-ho haurà de vèncer l'hongarès Fabian Marozán, número 58 del món. Un partit trampa, ja que tot i que Marozán està molt més avall en el rànquing ATP que el murcià, ja va eliminar-lo la temporada passada a tercera ronda del Masters 1000 de Roma. Alcaraz, que ha tingut un inici fluix de temporada, amb derrotes a quarts a Austràlia i a semifinals a l'Argentina, on defensava títol, ha mostrat fins ara un bon nivell al torneig californià, amb victòries solvents contra Mateo Arnaldi i Félix Auger-Aliassime. Un triomf contra Marozán suposaria trobar-se a quarts el vencedor dels Zverev de Miñar, tots dos jugadors que es troben dins del top 10 mundial.
Estel Migdia.
Va, acabarem programa avui escoltant la nova música que s'ha publicat i que ja es pot escoltar a les plataformes. Nova cançó avui dels Calafellencs Buhos.
La Carmeta va marxar al vespre i vaig aprendre que els avis són per sempre. Ser ric no és acumular el capital, és tenir els avis al dinar de Nadal.
Un tema que porta per títol Milers d'espurnes i on hi col·laboren les Migues.
Sí, es tracta de l'autobiografia cantada on Guillem Soler, veu i cara visible del grup, explica tota la seva història vital des de ben petit i fins a l'actualitat. El grup de Calafell, que acaba d'arribar d'una gira per Europa, continua els seus concerts per Catalunya amb parades a Montmeló, Barcelona i Vic.
I també hi ha nova música avui de Paula Valls. El Disculpa arriba després de la publicació del disc Començar de nou, un treball on la cantautora relatava el seu procés de recuperació després de passar per una malaltia de salut mental. Nosaltres, amb aquest ritme, acabem. Tornarem demà al punt de les dues del migdia aquí a Ràdio Estel. Us deixem com cada tarda i fins les 6 amb el Fabricació pròpia de Mercè Raga i tot el seu equip. Gràcies per la confiança. Un dia més. Bona tarda.